Infomatí, la informació local des de primera hora.
Bon dia, comencem a fer un repàs de l'actualitat de Sant Cugat i comencem explicant-vos que el 6 de juliol de 1983, és a dir, fa 40 anys, entraven en funcionament a Sant Cugat els nous estudis de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. De les seves instal·lacions han sortit programes que són història de la televisió i professionals que formen part de l'imaginari col·lectiu. Durant aquests 40 anys, el centre de Sant Cugat també ha servit per posar el mapa al nom del municipi, tot i que per a molts santcugatencs el que es fa des de l'altra banda de l'autopista a Can Sant Joan encara és una mica desconegut. El director del Centre de Producció de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, Oriol Nolis, repassa amb Cugat Mèdia passat, present i futur d'aquest centre, que diu que és singular. L'escoltem.
Sí, òbviament tothom sap que hi som, tothom sap que existim, jo crec que gairebé tothom sap el que fem, però encara hauríem d'estrènyer una mica més els lligams i els vincles de la població de Sant Cugat amb el Centre de Producció de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya.
Són 9.000 metres quadrats d'instal·lacions que van substituir els estudis antics de Miramar a Barcelona. Per les seves parets estan presents en forma de fotografies els grans programes que han fet història de la televisió i les imatges dels professionals que els han fet possible. També gestiona des de Sant Cugat els canals Teledeporte i La 2, a més de les desconnexions per Catalunya. I és que el centre de Sant Cugat, amb més de 600 treballadors i 7 platós, és un dels puntals en la creació de continguts de Ràdio Televisió Espanyola, una producció que, segons el seu director, Oriol Nolis, té una identitat i una manera pròpia i visible per als espectadors.
El que produïm i el que fem s'ha d'adaptar a aquesta manera, a aquesta nova manera de consumir, i aquesta nova manera de consumir ha de tenir en compte i ha de condicionar els continguts que fem. Jo crec que aquest és el gran repte.
Seguim amb més notícies. La ciutadania pot dir, a partir d'aquest dimecres, adeu definitivament a la mascareta, ja que amb la fi de l'emergència sanitària que es va decretar ahir, ja no és obligatori dur-la en cap espai. A mes gener, però, els seus veïns encara no es poden acomiadar d'ella i l'han de continuar utilitzant. Per què? Doncs perquè des de fa dues setmanes, en aquesta part del barri de Mirasol, concretament a la zona dels carrers de Fuerteventura i Vigo, es produeixen episodis en què una forta olor química envaeix els carrers i les cases de la zona. Segons expliquen els veïns, l'olor no només neix dels esbornals de les clavegueres, sinó que es comença a sentir directament dins dels habitatges i diuen és insuportable. El primer episodi es va produir fa dues setmanes. Els bombers i efectius de la policia local i protecció civil i també tècnics municipals es van desplaçar al lloc dels fets i van concloure que un producte amb àcid cianhídric i sulfhídric podria haver estat la causa de l'olor. Per prevenció, llavors els bombers van ordenar el confinament del veïnat i van demanar que es posessin una mascareta. Tancar-se a casa, però, no ha estat una solució per als veïns quan s'han produït els episodis d'aquesta pudor. Una veïna, la Mònica, explica que han de sortir de casa seva perquè no es pot ni respirar, perquè puja, diu, una olor de mort que s'escampa per tot el barri. Casa seva es troba just a la cantonada entre el carrer de Vigo i el de Fuerteventura i explica que han de dormir amb totes les finestres obertes i el ventilador perquè pugui marxar l'olor. Resignada, diu que l'únic que poden fer és trucar als bombers. En el mateix sentit s'expressa la Victòria, una altra de les veïnes de la zona. Diu que els bombers tenen la porta de casa seva oberta i ja saben on han d'anar i que ja els han trucat fins a 4 vegades, al mateix moment que demana una solució. De moment, l'única resposta que els han donat és que avisin els bombers quan comencin a notar aquesta olor. Aquest dimecres, a més, després d'un altre episodi de forta olor, també s'ha desplaçat a la zona una dotació de la Unitat Regional del Medi Ambient, la URMA, dels Mossos d'Esquadra, a més de bombers, policia local i protecció civil.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
I ja hi ha sentència per l'acusat de matar 3 persones sense llar a Barcelona durant el confinament, que va ser detingut a les Planes, a Sant Cugat, a la caravana on vivia. Tal com ja havia acceptat l'home, el jutge ha dictaminat 63 anys de presó en total, 20 anys per cada delicte d'assassinat amb traïdoria i un any per cada delicte contra la integritat moral de les persones amb l'atenuant de consum de drogues i alcohol, a més de la inhabilitació absoluta mentre duri el temps de les condemnes. El temps màxim de compliments de penes de presó és de 40 anys. L'home, que va ser detingut l'abril del 2020 a les Planes, a Sant Cugat, on vivia en aquesta caravana, ja s'havia reconegut com a autor material de les morts i com a culpable dels 3 delictes contra la integritat moral. La fiscalia demanava presó permanent revisable o 25 anys de presó per cada crim. L'acusat, amb problemes de drogoaddicció, va matar 3 sense sostres a 3 punts diferents de l'Eixample, colpejant-los al crani amb pal entre el 16 i el 27 d'abril del 2020.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
Més notícies. Els Mossos d'Esquadra han multat alguns dels participants en la manifestació amb què un grup de ciclistes van recórrer els túnels de Vallvidrera aquest abril. És una protesta que repeteixen anualment per reivindicar que aquest tram sigui pedalable i promoure la mobilitat verda. Durant la iniciativa es van multar 13 persones amb una proposta de sanció de 200 euros per a cadascuna, és a dir, en total 2.600 euros. Per fer front al pagament de les multes, Vallvidrera ha engegat una campanya per demanar ajuda a la ciutadania a través d'aportacions econòmiques. A més, s'ha presentat un recull d'al·legacions conjuntes per recórrer les sancions. I rebuig de l'Ajuntament a l'agressió al punt Lila i LGTBI més durant la Festa Major. Segons ha informat el consistori, un grup de joves va destrossar la matinada de dissabte a diumenge part del material d'aquest espai ubicat al parc de Can Vernet i va emetre agressions verbals i de discursos d'odi i LGTBI fòbics cap a les responsables de la seva dinamització. Davant aquests fets, l'Ajuntament està estudiant jurídicament com vehicular una denúncia. En un comunicat, el consistori ha expressat el seu rebuig a la situació viscuda i davant qualsevol tipus de violència sexista, racista, per raó d'identitat de gènere, expressió de gènere o orientació sexual.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I la privació de llibertat com un instrument de poder és el tema central de la 38a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau, que comença avui, aquest dijous, i s'allargarà fins al 12 de juliol, és a dir, fins dimecres que ve. Enguany canvien d'ubicació, deixant la Unió, on s'havia celebrat en les darreres 2 edicions, i passen al claustre del monestir. El curs està dividit en 3 blocs: espais i institucions, lluita armada i mancança de recursos, on diferents periodistes, acadèmics i politòlegs plantejaran diversos reptes i qüestions de debat sobre aquesta temàtica. La inauguració institucional serà a les 6 de la tarda i la conferència inaugural a càrrec del professor de periodisme de conflictes, el santcugatenc Xavier Giró. La presidenta de la Unipau, Neus Sotomayor, destaca la importància de poder establir debats diferents durant aquesta setmana que enriqueixen els punts de vista de les persones. L'escoltem.
A la Unipau sempre li hem donat molt valor a aquest espai, a ser un espai de convivència, no? Que més enllà on puguis parlar amb els ponents, on després puguis anar a fer una cervesa si cal, saps? On crear espais on també intercanviar idees i experiències.
José María Perceval, Cayetano Fernández, Lorraine Led, Beatriz Mesa i Nico Valle són alguns dels noms de les persones que durant una setmana passaran per aquesta nova edició del curs d'estiu per tractar temes com l'antigitanisme, el camp de refugiats de Lesbos, els segrestos al Sahel i el tràfic humà al Magreb, entre d'altres. Ponències repartides en 7 dies, tant de matí com a la tarda, que també es podran seguir al canal de YouTube de la Unipau. La 19a edició de les lectures de la Fresca arrenca aquest dijous, dedicada enguany a l'escriptora Mercè Rodoreda. El tret de sortida serà amb la senyora Florentina i el seu amor, Homer, a les 22 hores als Jardins del Vallès. La sessió següent portarà l'hostal de les Tres Camèlies, dijous 13 també a les 10 de la nit, a l'espai dels castanyers dels Jardins del Monestir. Enguany, la iniciativa cultural porta només 2 lectures per manca de pressupost, segons han explicat. De fet, la presidenta d'Amics de Pedra i Sang i directora artística del projecte, Dolors Vilarasau, ha demanat al nou govern que programi la tercera lectura, com era habitual, Al setembre, en cas d'ampliar-se el programa, la tercera sessió serà per Cartes i Flors, una adaptació de Viatges i Flors de Rodoreda. I no deixem la cultura perquè el món cultural ha denunciat el retorn de la censura que atempta contra la llibertat d'expressió, un dret consolidat socialment i democràticament a la Constitució. Ho ha fet en un manifest en el qual s'hi han sumat la Canals Galeria d'Art i Amics de Pedra i Sang, i on s'ha exigit la protecció dels drets del món de la cultura, que són fonamentals perquè sense cultura, diuen, no hi ha democràcia. L'Associació d'Empreses Teatrals de Catalunya, impulsora del manifest, ha remarcat que compartia el comunicat davant la situació per la qual estan passant les arts escèniques i la música, en què s'està produint cancel·lacions d'espectacles i actuacions arreu de l'Estat, estrictament motivades, diuen, per criteris polítics i partidistes.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I obrim carpeta d'esports. El primer equip femení del Sant Cugat Futbol Club es veurà les cares amb el Martinenc i el Júpiter al torneig d'històrics d'enguany. El conjunt vermell i negre ha quedat enquadrat al grup 2 en el sorteig que s'ha celebrat aquest dimecres al Museu Olímpic de l'Esport de Barcelona. Les de Juli Garcia jugaran un triangular en partits de 45 minuts cadascun l'1 de setembre a partir de les 7 de la tarda a l'estadi de la Verneda, que és precisament el camp d'un dels seus rivals, del Júpiter. En cas de classificar-se, jugarien la final el 3 de setembre a la mateixa hora i en el mateix escenari. El grup 1, per altra banda, han quedat enquadrats el Cerdanyola, el Terrassa i el Sants. Del Sant Cugat femení passem al Sant Cugat masculí, perquè l'equip ha quedat enquadrat al grup 2 de la primera catalana de futbol i començarà la competició el 16 i 17 de setembre. 16 conjunts integren enguany el grup, 5 són lleidatans i la resta de l'Anoia, del Barcelonès i del Vallès Occidental. 8 equips són nouvinguts de segona catalana i els altres 8 continuen de la temporada passada a la competició. El nou projecte encapçalat per Eric Chalamanc, qui debuta a la manqueta vermell i negre, perfila una plantilla que patirà molts canvis respecte a la campanya anterior. Amb aquesta notícia acabem el repàs informatiu. Recordin que poden consultar tota l'actualitat santcugatenca a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials, al Facebook, al Twitter, a l'Instagram de Cugat Mèdia. També tenim un servei de WhatsApp per rebre les últimes hores i a les zones, com sempre, el 91.5 de la FM.